És el responsable.
Israel is responsible.
Són paraules de la presidenta de la comissió, Navi Pillay, fa uns minuts. Així arribem a les 11 i 4 minuts, tornem a més a les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 11 i 4 minuts. Nosaltres continuem. És dimarts, és dia 16 de setembre, i aquesta és la nostra tercera hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics, i si seguiu aquí amb nosaltres, vos explicarem altres qüestions que tenen a veure amb iniciatives interessants, que fomenten diverses coses, creativitat, cultura. Parlam de Formentera 20.
Formentera 20, Marta, és l'esdeveniment de referència en creativitat, cultura digital i innovació, que cada any reuneix artistes, pensadors, emprenedors, etc. a Formentera. Enguany fan 12 edicions, celebren 12 anys i han tornat puntuals a la seva cita amb la cultura i la pitiusa del sud.
Per xerrar-ne ens acompanya una de les responsables, la Rosa Castell. Rosa, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, com esteu? Encantada de xerrar amb vosaltres.
I nosaltres encantats de saludar-te. Ho deien a Joana, 12 edicions d'un projecte consolidat que un any més torna la intenció d'intercanviar idees i fer connexions entre líders del sector i professionals que volen anar o volen fer una passa més enllà. Quins són els temes centrals de l'edició d'enguany?
Bàsicament amb la creativitat i el màrqueting, vull dir, i la intel·ligència artificial. No podem oblidar la intel·ligència artificial, que és el que ens canviarà pel que es veu la vida, no? Formentera 20 va al voltant de la creativitat, màrqueting, xarxes socials, però que també incidirem en la intel·ligència artificial, la creativitat i el màrqueting. Màrqueting experiencial, bàsicament.
Clar, que parlaves d'aquesta intel·ligència artificial, de fet, dissabte fareu la conferència IA Will Tears All Us Apart sobre intel·ligència artificial, precisament, perquè la IA és el futur, però no sé si tots ens hi sabem adaptar, i per això necessitem Formentera 20 perquè ens doni quatre eines per poder mirar de veure com l'incorporam.
Exactament. Bé, hem fet un guinyo, diguem, a la cançó del Joy Division, que com tu ben bé has dit, és IA Will Tears Us Apart, vull dir, la IA, la intel·ligència artificial, ens canviarà o no ho sabem, però per això hem d'estar al tanto i hem d'estar atents al que comportarà, no? Perquè portarà coses bones, però també, si les sabem utilitzar, doncs en podrem treure més profit, no? Que és el que això farem el dissabte, amb el debat, amb tots els ponents, i bé, és com el plat fort i més interessant perquè estan tots allí, no? Cadascú en dirà la seva.
I si ens haguessis d'explicar, Rosa, qualcú que, per exemple, no coneix o no ha viscut de prop a Formentera 20, com definiries, per algú que encara no ho coneix, aquest esdeveniment?
Bé, aquest esdeveniment és, com ben bé heu dit, són xerrades, debats, amb professional, amb gent, amb professionals curiosos que treballen en l'entorn digital, però vull dir que treballen en màrqueting, en comunicació, en creativitat, i volen estar al dia del que passarà, no? De les noves tendències que hi hauran. I això ho fem amb un format molt petit, vull dir, petit com Formentera, en un format molt proper, més que petit, molt proper, on hi ha molta interacció, molta relació entre ponents, entre tots els participants, i a la platja. Vull dir, aquest any, per exemple, ens hem inventat el que no haurà PowerPoints ni pantalles. Vull dir, volem els debats, no? Les converses de tu a tu, i no allò fent utilitzant les pantalles, que sempre que és una barrera, no? I llavors, durant aquests dies, dos dies, doncs compartim idees, projectes, i això pot ser pel format que és Formentera 20, que és un format així proper, i per l'espai, que és Formentera, aquí al costat del mar i amb els peus a la sorra. Vull dir, és una cosa que us convido que vingueu, perquè és únic a la península i a Balears, no? I això és el que ens fa especials.
M'ha agradat això de no pantalles, no powerpoints, no. Perquè arriba un moment que de vegades quan vas a una conferència estàs més pendent de prendre nota del powerpoint sí. que d'allò que te conten. Sí. Per tant, està molt bé tornar...
Sí, fer selfies i coses d'aquestes que... altra cosa.
Bizum, CaixaBank, Estrella Galícia, mm-hmm. Goroka, en Nando Jubany, si mateix teniu un esplet de ponents molt interessant. No sé com ets heu triat. I sobretot, com heu aconseguit quadrar l'agenda de tota aquesta gent, que és allò més complicat.
No és fàcil. No és fàcil. No, hi ha alguna sorpresa més que hi haurà, també. No és fàcil, però pensa que acaba l'edició de... acabarà aquesta edició i ja tenim... ponents per la propera edició, perquè, com tu ben has dit, és molt difícil quadrar agendes d'aquesta gent que canvia, bueno, que té una agenda molt apretada perquè viatgen moltíssim, no? No és fàcil, però bé, al final els concentrem tots durant aquests dos dies aquí a Formentera.
Visitar Formentera no necessita de cap excusa, però, clar, t'he de demanar també una mica pel paper que juga l'ubicació, no?, l'illa Formentera, clar. En aquesta essència del vostre esdeveniment, no?, perquè, entre d'altres coses, saben que hi ha un networking en una posta de sol, vull dir que ja només l'escenari ja paga la pena precisament per el lloc, no?
Clar, evidentment, això és el que ens fa únics i especial l'esdeveniment, els ponents que, com heu dit, són excepcionals, el format, que és un format molt proper de tu a tu, que tothom ens coneixem, al cap de dos dies ja coneixes tot, i evidentment l'espai, Formentera, vull dir, això no té preu, no? És el mateix un gran congrés a Madrid, a Barcelona, a València, que no surts sense conèixer ningú, que aquí a Formentera que fas networking amb una cervesa, una posta de sol, o un cafè, és igual, no volem posar aquí altres coses.
Hem parlat d'exponents, que són tot, tot empreses de primer nivell, però volia demanar-te quin tipus de públic hi assisteix normalment a Formentera 20. No sé si són professionals, gent que està estudiant màrqueting digital, per exemple, sí. creatius que necessiten conèixer altres creatius i això del networking, això de fer xarxa, és important i Formentera 20 pot ser un molt bon espai on poder fer aquesta coneixença.
Sí, molt bé. Sí, és l'excusa per conèixer de tu a tu a grans professionals, però vull dir que intercanvies idees i tens dubtes dels teus projectes. Venen des evidentment, petites agències, però també professionals independents, community managers o empreses que s'estan formant ara, gent jove, i que vol tindre l'oportunitat de parlar amb aquests professionals bueno, i que els orientin, no?, cap allà on van. Vull dir, és un ventall molt, molt, molt ampli, els professionals que venen. La veritat és que cada any és diferent, però hi ha des d'empreses consolidades que volen tirar cap endavant, o emprenedors autònoms que estan creant la seva empresa i, clar, volen fer networking i volen saber cap a on poden anar. Vull dir, és un ventall com molt ampli, però sempre hi ha gent que treballa això, en creativitat, en publicitat, en xarxes socials, en community managers, en... Bé, en publicitat hi ha molta. S'ha d'aprofitar perquè, per exemple, ve l'Anna Roca, no sé si l'heu dit, que és la directora general d'After, l'agència del Cristo Mejide. Vull dir que tots els creatius o els que volen que els interessa la publicitat tenen una gran oportunitat. Però sí, és un ventall com molt ampli. Periodistes també venen. Vull dir que volen estar al dia amb el que està passant. I que millor que fer-ho aquí, no?
Sí, així m'agrada, Joana, molt atiratesca.
Sí, molt atiratesca perquè...
Podem anar a prendre nota.
Exacte, perquè hi podem passar, no?, també nosaltres. I clar, Rosa...
I jo us convido a que vingueu i que ho visqueu en directe i que ve, repeteix. Qui ve, repeteix. Això... seguríssim. Vull dir, ho podríeu fer en directe al programa allà, per què no?
Escolta, no descartis, no mos donis idees, que nosaltres mos basta poquet per enganxar-vos.
A més, hi ha una sorpresa que us encantarà, que no la puc dir, perquè si no serà sorpresa.
Ai, mira, ara mos fa
us encantaria. No dic.
Ni tan sols mig spoiler, que no sigui un spoiler sencer.
No. Jo crec que haureu de venir per veure-la.
Idò, farem maletes. Rosa, deies això de que sou únics d'alguna manera, no? Un parell de vegades has dit som únics d'altres esdeveniments culturals, però és cert també haureu evolucionant, no?, en aquests 12 anys d'edicions. Què ha canviat i què manteniu de la vostra essència?
L'essència és la mateixa. Vull dir, jo soc la mateixa, evidentment sempre evolucionem. L'essència és la mateixa, vull dir, és el format proper. Això no ho hem variat mai. L'excel·lència amb els ponents, bueno, sempre la volem mantenir, perquè sempre em diuen què faràs l'any que ve si has portat a Google i a jo què sé, a Prisa i tal. Bueno, no preocupis. Busquem sempre quins temes són els més interessants de cada any i busquem sempre el millor, o sigui, el millor exponent d'aquest tema o del que està passant, no? Vull dir, en aquest sentit, l'essència no ha canviat. Ha canviat... Mira, el que sí que pot ser que ha canviat és que no vam començar amb pantalles, hem anat evolucionant i l'any passat tenim uns pantalles, uns superpantalles i tot microfonat i tal, i aquest any hem dit tornem a l'inici. O sigui, tornem i fora pantalles i fora micros i fora coses tècniques i tornem a l'inici per fer més de tu a tu la conversa. Vull dir, imagina, en lloc de... Bueno, no és que sigui una evolució ni un tirar enrere, però penso que sí. Hem de tornar a la conversa i al parlar de tu a tu, que és tal com vam començar a l'inici. Però en essència no ha canviat res. Vull dir, a part d'això de les pantalles, que és nou d'aquest any, no ha canviat res. Vull dir, no. I que així continuem, no? Vull dir, estem molt contents.
I Rosa, com vos...
Canvien els temes. El que sí que canvia, evidentment, són els temes. Quan vam començar, ningú tenia Facebook, ni LinkedIn, ni xarxes socials. Una mica per això es va crear l'esdeveniment, també. Vull dir, i parlàvem de xarxes socials, la importància d'estar dins de les xarxes. Ara, al contrari, diem al tanto l'ús que en feu de les xarxes perquè us pot canviar la vida, no? Vull dir, canvien els temes, però vull dir, l'essència de l'esdeveniment no ha canviat.
Clar, i com veus el paper...
No sé si m'he explicat.
Beníssim, com un llibre obert, no passi gens de pena. I Rosa, tu com veus, som en conversa, Anna Rosa Castells, una de les organitzadores de Formentera 20, aquest esdeveniment que es durà a terme a Formentera, que ja ha dut 12 edicions i que reuneix el ball millor de la creativitat d'arreu de l'estat espanyol un cap de setmana a Formentera. I ja que reuniu el ball millor de la creativitat a casa nostra, volia demanar-te com veus el paper de la creativitat en la transformació digital actual. Tu deies, fa una sèrie d'edicions, tot eren pantalles, mm-hmm. i ara han descobert sí. que també les pantalles poden ser addictives i perilloses. Per tant, una assignatura pendent és aprendre a desconnectar. Clar, això també,
totalment.
Gent que s'ha dedicat a la creativitat, és com a dir, escolta, ara t'has d'aturar, has de prem un botonet i desconnectar-te mm-hmm. durant una estona perquè el seu cervell faci un reset. Ets assignatura pendent ara mateix, al món de la creativitat, aprendre a deixar de banda, precisament, aquestes pantalles?
Totalment. És més, aquest any, per exemple, quan he proposat als ponents, als experts, el fet de que no hi haurà PowerPoint, de que no hi haurà pantalles, m'han dit perfecte, perquè ens fa falta això, desconnectar i estar durant uns dies sense... Bueno, i fer aquest esforç d'estar amb tu mateix i el que tu saps, no? Crear coses, crear idees...
Rosa, no sé si a tu te passa, però jo tinc... L'altre dia vaig endreçar una mica a l'habitació i vaig trobar que tinc 10 llibretes per apuntar coses que no he fet servir.
Buides.
Clar, perquè jo me les compro, perquè te trobo molt, molt mona, jo tinc un punt esteta i m'agraden les coses velles.
Jo també.
I me vaig comprar llibretes per tot on vaig i llavors dic, és que mai he ensat una llibreta, no apunt res. Perquè tot ho apunten al mòbil o ara ja la pantalla forma part de nosaltres. Hem de tornar a la llibreta. A Formentera 20 hem de venir amb una llibreta ben xula i un boli i anar apuntant.
Com se feia abans. Jo us regalo la llibreta. Regalem unes llibretes
precioses. És que ho sabia, és que ho sabia.
Maquíssimes. Si veniu, us regalo la llibreta, aquesta, que és preciosa, de color blau, preciosa.
Idò,
una cada un.
Mira, ja pots afegir una idò per aquesta col·lecció. Gran aposta per la cultura.
Exacte.
La veritat, des d'aquí una nota a les nostres agendes, perquè és un esdeveniment que no ha de faltar. Hem pogut parlar amb Rosa Castells, al capdavant d'aquesta proposta. Moltíssimes gràcies per aquestes explicacions.
A vosaltres. I us espero.
I tant que sí. Bon apunt, Poder pegar un vot i gaudir d'aquesta proposta, d'aquest Formentera. Vint, moltíssimes gràcies, Rosa.
Teniu tota la informació a formentera20.com.
Anotat, queda sí, jo aquesta plana web. Són les 11 i 18 minuts. Mira, ara estava pensant, just que vosaltres heu començat aquesta nova etapa dins el món esportiu, amb els nous entrenaments, vull destacar una iniciativa de la Conselleria del Govern en concret, ha impulsat una convocatòria per fomentar la formació esportiva en dones. Ha aprovat una nova convocatòria de subvencions de 25.000 euros destinada a promocionar la formació esportiva en dones, i aquí s'hi poden afegir entrenadores, tècniques, àrbitres, altres professions vinculades al sector, un pressupost màxim de 25.000 euros que permet financiar fins al 100% del cost dels cursos de formació, dones i esport. O sigui que pot
encara
ser una
no
bona...
estem en el nivell de
no,
ser formadors, però bé.
Però just s'acaba de publicar i crec que pot ser interessant per poder donar una empenta i un suport. Per cert, com van els vostres entrenaments, aquesta nova etapa, donar-me el mancom titular. Xisco sempre se descriu com a veterà, però Joana sé que me consta que ha començat no fa tant.
Na Joana fa el que pot. Na Joana fa el que pot, però acaba totes les classes sense queixar-se massa. Xisco, ho pots confirmar i corroborar?
Que t'agrada pecar de falsa modèstia sempre,
escolta,
Marató. No, s'està convertint en un esportista d'elit, na Joana Marató. Jo, si ella em dona permís, aquest dimarts, avui no coincidirem perquè tots dos tenim un trull diferent, per tant, avui no entrenem plegats, però el dimarts que ve que entrenem plegats. Si ella consent, jo puc gravar un vídeo i el podem compartir amb el dia, amb la gent del dia, amb els nostres oients, perquè vegin com... perquè vegin com na Joana Marotto fa pres banca i fa sa xancrada, que és per que em té una flexibilitat que ni Nadia Comaneci.
I de jo vull veure aquest vídeo a les xarxes socials i si s'anima Joana Marotto o altres dones que ens estiguin escoltant que sepin que el govern impulsa aquesta convocatòria per fomentar la formació esportiva en dones.
Clar, després jo m'estrany que vaig pel carrer i hi ha gent que em diu com van les classes
no
de...
No me diguis.
I jo dic, però tu com ho saps? I clar, és que aquí comptàvem una mica la vida de tots.
11 i 20 minuts, uns consells, reprenem aquest programa tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Foi molt tento. Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tento'l, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tento'l. Viu l'inici de la primera divisió amb els postres.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.
Han cridat l'atenció en moltes coses, però aquesta és una, i la podem qualificar com a mesura pionera, perquè Austràlia del Sud ha esdevingut el primer lloc del món en prohibir, menys si ho teniu en el cap, visualitzeu-vos, els coneguts dispensadors de salsa de soja en forma de peix, aquests petitons que a vegades te serveixen en alguns restaurants o quan demanes menjar a domicili, sobretot quan demanes sushi per emportar.
Exacte. Se tracta, Marta, d'una llei que va entrar en vigor dia 1 de setembre i que forma part d'una prohibició més àmplia sobre plàstics d'un sol ús. Aquests recipients, aquests peixets anomenats Yoshutai, al Japó, se varen inventar l'any 1954 i s'han convertit en tot un símbol global del menjar ràpid japonès, però el seu ús és tan breu i efímer com també problemàtic. Segons el govern australià, el petit format fa que acabin fàcilment a les platges escampats per tot arreu.
Per això la ministra de Medi Ambient d'Austràlia del Sud, Susan Close, recorda que cada un d'aquests petits peixos de plàstic només es fa servir uns segons, però poden persistir al medi ambient durant dècades. I, de fet, ecologistes marines, com la doctora Nina Guthon, adverteixen que poden ser confosos amb preses per la fauna marina, agreujant encara més el problema dels microplàstics perquè s'ho mengen.
A més dels dispensadors de soja, la llei australiana prohibeix també coberts de plàstic i envasos de poliestirè expandit com els de fideus instantanis, però entitats ambientals ja asseguren que s'hauria d'anar una miqueta més enllà.
És una primera passa, però per parlar d'aquesta mesura, de l'impacte d'aquests recipients, d'aquests peixets i d'altres plàstics d'un sol ús, podem saludar l'experta Roser Badia, de l'entitat ReZero, per parlar-ne. Roser, bon dia. Tots tenim en el cap aquests peixets, no? Que quan demanes sushi te duen, no?, aquest peixet que conté soja. Home, és una primera passa, perquè si duen des de l'any 50, jo no vull imaginar la quantitat de peixets.
Sí, no, la veritat és que, bueno, està tot inventat i jo aquests peixets, la veritat, no els coneixia, però, bueno, és com un exemple més, no?, de productes d'aquests que es posen al mercat, no?, en format monodosi. I, ostres, em sembla com una mena de metàfora macabra, no?, el fet de que acabis com a trobant aquests peixets de plàstic nedant en el mar, no?, que, bueno, una mica venen a representar el model aquest, no?, que estem generant de productes d'un sol ús que acaben al mar com si fos un abocador, no?
Són un peixets com un dispensador, no?, en forma com d'any de peixet, amb un tap vermell, que també si se desprèn de recipient aquest tapet, també pot causar mals majors, per exemple, a sa fauna marina. Però no sé si creus que se podria aplicar a Europa o a Balears, en concret, per altres tipus de recipients que també són d'un sol ús.
Ai, doncs, bueno, la veritat és que ja en tenim de normatives aquí que són pioneres també, no? Perquè, clar, la llei de residus balear, ja adelantant-se moltes coses que després van, diríem que es van reivindicar o que es van tornar a posar damunt la taula a nivell europeu, ja va prohibir molts productes d'un sol ús i monodosis concretament, no? Que al final tenen també, doncs, aquest format, una cosa petitona, ja sigui per les salses, per tots els productes aquests que s'acostumen a servir, doncs, en restaurants, en hotels, etc. No? Llavors, això ja ho tenim. És que tenim una normativa a nivell balear que, de fet, va fer, doncs, que hi haguessin viatges, no?, des de Amèrica, no?, dels Estats Units, no?, d'empreses que diuen com pot ser que un govern autonòmic de sobte s'atreveixi a prohibir un producte que jo he posat en el mercat, no? Llavors, o sigui, que en aquest sentit, iniciatives com aquesta n'hi ha molt, a molts llocs i fins i tot aquí en coneixem, no? Què passa? Que després l'aplicació d'això és on hi ha el repte, no? Perquè és, diríem, complexa treure una normativa d'aquest tipus, però el que és més complex és que s'apliqui, no? Que hi hagi realment la valentia després a nivell polític per poder fer el seguiment de la implantació d'aquesta normativa i fer, doncs, que els establiments que avui en dia estan distribuint monodosis, doncs, tinguin una penalització, perquè això ara mateix aquí no es pot fer. O productes d'altres tipus que també estan prohibits a nivell europeu, no? Els tassons de plàstic, la famosa vaixella d'un sol ús, que això es va prohibir també en les directives europees, això està prohibit i avui en dia vas a un supermercat i també en trobes. Què passa? Que els comercialitzen, diríem tu, trobes igualment tassons de plàstic, però llavors en lloc de posar que són de usar i tirar, posen reutilitzables, no? Perquè diuen, bueno, els hem fet un pèl més gruixuts perquè tu els puguis fer nets. Però la realitat és que la gent els compra perquè siguin d'un sol ús.
El problema és que les normatives són diferents. Clar, perquè si se dona una passa endavant a un lloc del món, però altres no ho fan, i estic parlant sobretot dels països que tal vegada no tenen una consciència mediambiental tan elevada, no parlo d'Europa en concret, parlo sobretot de la Xina, no sé, si no se fa tot a la mateixa vegada, clar, aquest impacte és positiu, però pot acabar sent anecdòtic.
Bueno, és que, a veure, vivim en un món global i llavors, clar, sembla que les mesures de limitació de productes en el mercat i tal haurien d'estar també en aquest nivell, no? Però això tots sabem que és supercomplex, o sigui, que es posin d'acord els diferents països per prohibir productes que bueno, o per limitar o per... O sigui, s'han donat alguns casos i hi ha experiències, especialment a Europa, no?, de que pues es regula, per exemple, el tema de, no sé si m'acut ara, el tema dels carregadors de mòbil, no?, que tothom, ostres, van fer un alè el dia que vàrem descobrir que s'havien posat d'acord per fi perquè poguessis carregar el mòbil en qualsevol dispositiu d'aquests de càrrega, no? Això és una eina política superpotent que ha reduït moltíssims residus i ha sigut com molt eficient i molt agraïda per tothom, no? Però doncs no acostuma a passar o no és tan senzill de fer segons amb altres productes, no? Llavors, a vegades passa això, que entren en conflicte, potser un interès d'una empresa internacional amb després amb una normativa doncs, local, autonòmica, etc., que sigui perquè s'acull el dret ambiental de protecció dels seus ecosistemes o sigui per un altre motiu, doncs prohibeix que allò es comercialitzi en el seu territori. I al final, pues, sí, és la complexitat del món en el que vivim, però també diu molt sobre la valentia, no?, de les persones que ens dirigeixen a cada territori. I per mi, doncs, això són exemples. Al final, que aquesta iniciativa que comentàveu, australiana, hagi decidit posar fre a un producte que potser havia sigut, com dèieu, no?, històricament reconegut com una cosa super integrada, no?, dins la cultura i que l'hagi decidit doncs, prohibir, em sembla fantàstic i exemplar i inspirador per altres productes i altres diríem per altres països, no?
Clar, Roser, perquè com sempre deixes de reserva el millor residu és aquell que ja no se produeix, que és aquesta frase que ja duim com a gravada a foc, és que vos coneixem, però clar, aquesta pedagogia arriba a tothom, ho dic perquè per exemple et cert, jo l'altre dia vaig tenir un sopar a la fresca, vaig anar al súper i vaig comprar, però els plats ja no eren de plàstic sinó que eren com a de paper, sí, però un paper una mica més gruixant, esclar, com amb una mica de goma, no sé què dir-te, i et cert que me vaig fixar que hi havia tassons, i vaig dir, com pot ser que hi hagi tassons, si teòricament aquest tasson ja no se poden fer servir per sa normativa. Clar, nosaltres com a usuaris també hauríem de tenir interioritzat tot això, és a dir, no plàstic d'un sol ús, no comprar forquetes d'un sol ús, llavors també mirar sa qualitat del producte que compram perquè mos duri més i així evitar, sobretot en sa tema de roba, aquest fast fashion que fa que compren roba les totes i després la tirem tot d'una, i això fa una quantitat de fens que és difícil de controlar, ben igual que en sos potets aquests de set salses. Ho podríem aplicar a moltes accions diàries de la nostra vida quotidiana.
Exacte, és al final que cadascú jugui el seu paper, no?, d'una forma conscient. Al final, doncs, hi ha una... A vegades hi ha normatives que ajuden, no?, a avançar cap aquí, com parlàvem el cas dels tassons que deies ara mateix, no?, que, ostres, que et sorprèn trobar-los al supermercat perquè en principi estan prohibits els tassons d'un sol ús. Clar, s'ha fet una llei que permet prohibir, diríem, aquest tipus de productes i que fomenta la reutilització. O també en el cas dels tassons, en festivals, en festes, tot això està prohibit que es distribueixin tassons d'un sol ús. Però, a vegades, si no, això no s'acompanya, primer, a nivell polític, d'un seguiment, però després a nivell d'empreses, de ciutadania, d'una implicació, d'una col·laboració i de realment creure, no?, en les alternatives, doncs és molt fàcil fer trampes, no? I llavors ja per això de sobte s'organitzen festivals on distribueixen tassons que en principi són reutilitzables, retornables, però no tornen els diners. I dius, vale, o sigui, és un tassó més fort, però resulta que l'hem d'acabar llançant perquè no és retornable ni reutilitzable. Després vas a un supermercat i el mateix, i trobes tassons que són més gruixats, però que resulta que són d'un sol ús també, perquè estan pensats per això, o que substitueixen el plàstic per al paper, com dius tu, i després traslladem el problema al contenidor del paper, que resulta que s'omple de productes que estan derivats del plàstic, no? Llavors, al final hi ha d'haver una aliança de forces, un compromís, no? Que dius, mira, a nivell polític s'avança i s'ha d'avançar molt més, però també doncs, a nivell d'empreses hi ha d'haver una ètica, un saber cap on volem avançar, no? Creure realment en les alternatives i no fer les falses solucions i el greenwashing, i després a nivell ciutadà doncs, buscar les opcions i les alternatives i ser també una persona consumidora conscient, que parlaves doncs, en el tema de la roba, en qualsevol producte, no?, que consumim, doncs, buscar realment quines opcions tenim per poder tenir un consum que tingui un impacte positiu o que minimitzi, diríem, la petjada, no?, d'aquest producte.
Que pugui servir d'inspiració, que és el que has dit abans, no?, que totes aquestes primeres passes poden ser considerades com inspiració per a altres països que siguin valents, que se comencin a prendre aquestes iniciatives, perquè és molt complicat tots anar de la mà, establir normatives Igual tant de bo fos així, però la realitat ens diu que de moment és complicat, no? Roser, per part de Resero, moltíssimes gràcies, com sempre, per ser-hi amb nosaltres, per aportar un poc de llum, a veure si és vera que som sostenibles, però no només en el paper, sinó de bon de veres. Moltíssimes gràcies.
Sí, i tant. Vinga, moltes gràcies a vosaltres, també.
Són les 11 i 33 minuts. Volem parlar també d'altres qüestions que també estan passant avui i que ens han cridat l'atenció. Si vos sembla, ha arribat el moment de passar revista a l'actualitat, però aquesta actualitat que podem considerar com a actualitat més freix de la jornada. I comencem avui per Lisboa, ciutat on, atenció, la infanta Sofia ha iniciat la seva aventura universitària.
Fas loucuras e maldades, mas no fundo por aí voa.
Casa Reial ja ha compartit les primeres fotografies oficials amb motxilla, un somriure i molt de futur per endavant de la infanta Sofia. Estudiarà Relacions Internacionals a la Forward College, una universitat moderna que combina ciutats i pràctiques arreu del món. En el seu cas farà un recorregut europeu que inclou... Teniu per prendre nota?
Sí,
per
favor.
Vos vaig despistades. On anirà? Lisboa, París i Berlín. Una mena d'Erasmus Royal, en definitiva, si m'apurau. La filla petita dels Reis es mostra natural a les fotos, segons diuen els que les han analitzades, tranquil·la i encantada de començar una vida una mica més estàndard, més o manco, perquè no hem d'oblidar que va en revolta de seguretat també la infanta. A més de poder fer vida fora del niu de son pare i sa mare. Volia demanar-vos que heu vist les fotos. Recordeu la vostra època universitària en l'alegria en què sabeu a la infanta Sofia en aquest posat reial?
Home, no ho vàrem tenir per ventura tan ben col·locat i ben posat tot com ella. Jo sí que recordo que va ser una etapa molt, molt guapa de conèixer gent nova, de sortir, en aquest cas, del niu del meu poble petit.
La teva zona de confort, que era Sauva.
Exacte. Ho dic per fer símil, no? L'infanta que surto del seu niu, de vora son pare i sa mare, en el meu
tu
cas...
Tu eres la princesa de Cateva. En el fons, sí, tots som princesa d'algú.
Exacte. I sí que ho recordo amb especial estima. Vaig fer un any d'universitat aquí, després me'n vaig anar a Barcelona, i les dues etapes, els dos moments, van ser preciosos. Encara concert molt d'amics d'aquella època.
I na Marta Garau...
Concert també molt bons records. Ara estava pensant que l'ambient que jo vaig viure a la meva universitat no s'assembla al que pot viure
en el Forward College.
I molt manco, perquè vaig estudiar una carrera que jo crec que se pot considerar com una de les més entretingudes, que és Belles Arts. I també vaig conèixer com la Joana Gent, molt interessant de l'etapa de carrera, però en tot cas no era un Erasmus Royal, ni molt manco.
Ni molt manco. Però bé, tenim més temes, perquè mentre la infanta comença una nova vida, als Estats Units en Donald Trump torna a agafar el protagonisme, aquesta vegada als tribunals.
I és que el president ha demandat de New York Times per, atenció, 15.000 milions de dòlars.
Tu ja el volies jubilar de president?
Sí, sí. No
el
sé
subconscient t'ha traicionat.
Sí, sí, però no. El president per 15.000 milions de dòlars els acusa de mentir durant dècades sobre ell i sobre el seu moviment MAGA. Trump diu que el diari està parcial, tendencions i obsessionat en destruir el vostre president favorit, que si hi havia dubtes ha especificat que era ell mateix, via xarxes socials. La demanda apunta directament la reputació periodística del diari i podria marcar un precedent, si prospera. Com valorau aquesta notícia, que m'he quedat gelat? 15.000 milions de dòlars.
Primer s'ha de demostrar que hagi en realitat mentit durant dècades. Després s'haurà de passar per un tribunal. M'imagino que tot això seran processos llargs on la justícia haurà d'intervenir. Jo no ho veig tan fàcil. Jo crec que això quedarà en un titular.
És que, clar, en Donald Trump també té una visió de si mateix una mica distorsionada i sobretot una visió o una perspectiva d'allò que diuen d'ell una mica distorsionada. Tot allò que no li afavoreix o no li suma, no li va bé. O sigui que també...
Sí, però que tot un president en exercici denunciï un mitjà de comunicació és estrany, eh? Com a mínim...
Sí, perquè també t'adu a fer una reflexió. El control dels mitjans de la comunicació, clar, per part de la política, no? Això, evidentment,
la premsa no era el quart poder. i això és perquè hi ha d'haver independència entre aquest poder. Però bé, hem de dir que Donald Trump està dinamitant tot allò que és la tradició del que pot fer un president.
Ara estava mirant el New York Times en la seva pàgina web, que de moment el manco no, a la versió digital no ho du, perquè ja sabeu que els americans a vegades són molt bons fent autocrítica, parlant de les notícies que els hi afecten, donant-li una volta. De moment no veig el titular, el manco no, a la pàgina web. En tot cas, no sé, veurem com evoluciona. Però també és interessant aquesta notícia. S'ha capturat el famós estafador de Tinder a Georgia.
Pero tú me prometiste volver.
Te comprendo, pero
tú dijiste espérame.
Por favor, escucha.
Ya me dijiste que todo va cambiando, que no eres el mismo de ayer.
I doncs, a Georgia han detingut, a Georgia, Europa, han detingut Simon Leviev, el famós estafador de Tinder, que va inspirar aquell documental viral de Netflix. El seu nom real és Shimon Hayut, i segons sembla, encara voltava pel món fent servir identitats falses per empiotxar dones a través de Tinder. En xats dolços, viatges en jet privat i drames inventats, aconseguia que li enviassin milers d'euros. Es calcula que hauria estafat més de 10 milions de dòlars. Però sembla que l'amor no pot en tot i tampoc evita que t'arrestin quan te troben. Poden dormir tranquils, ara que ja ets sota custòdia, ho dic perquè s'ha preocupat, perquè com que mai saps qui pot ser víctima d'aquest estafador de Tinder.
Ai, però és únic, però malauradament...
Hi ha molts estafadors de l'amor.
Hi ha molts estafadors de l'amor, sobretot. Recorden que no és la primera vegada que n'hem parlat.
I recordes que
un que se feia passar per en Brad Pitt.
Aquí hi volia anar. Però,
que,
clar,
de veres, és que la d'en Brad Pitt a mi...
Com pots pensar que t'escriu Brad Pitt?
Hi ha un punt de tendresa en tot això.
De tendresa i en el final tu pots pensar com la gent creu aquestes mentides o com se poden creure que en Brad Pitt se pot arribar a empiotxar d'una persona que no coneix.
I li poden fer falta 1.000 euros.
Exacte. Però...
Perdona, passen 1.000 euros. Passen 1.000 euros, que ara no té encaix.
Me provoca, tu dius tendresa. Llàstima que se'n riguin d'aquestes persones que per ventura, no sé, pel que siga, s'ho acaben creient.
Tot depèn del moment vital en què te topi. Hi ha vegades que anímicament estàs molt baix i que tots són susceptibles de picar i pecar amb una cosa d'aquestes.
Tal vegada no, amb Brad Pitt, però sí amb una persona que se'n faci
parlar. Però és que amb en Brad Pitt és perquè ha sortit a titular, és perquè era en Brad Pitt, però és que d'aquest tipus
n'hi ha així.
N'hi ha polades, però bé.
Aneu alerta, l'amor no se juga.
No, però que ara toca xerrar una mica de relacions de parella.
No me ames porque pienses que parezco diferente. Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo justo.
Atenció a pregunta. Què fer si la teva parella te diu que tot va bé, però els gestos diuen tot el contrari? Un article alerta al Huffington Post i ens avisa que fins i tot quan algú intenta convencer-te que ja no hi ha problemes, el llenguatge corporal pot delatar-lo. Tot això segons la psicòloga romanesa Francesca Tiguinea, especialitzada en llenguatge corporal, que ha fet un vídeo que s'ha fet viral i a partir d'aquí Huffington ho ha comentat. Quines són les tresques, les pistes que mos poden ajudar a saber que la nostra parella, encara que vos digui t'estim, no vos estima tant? Evitar la mirada. Braços creuats quan parlen amb tu. Premes morros quan te té a prop. Somriures forçats. I, això és el més important, és girar els peus cap a l'altre costat quan te té de vora o allunyar el seu cos del teu. Diu Ana Francesca Tiguinea, especialitzada en llenguatge corporal, que són senyals que poden indicar desig d'allunyar-se, falta de connexió o, fins i tot, odi.
Francesca, mira... Francesca volia sortir els titulars, perquè jo crec que això perfila molt prim.
Jo
i també
no semblar...
hem de dir que recorden a Francesca la importància de la comunicació, dels petits gestos i de la sinceritat per recuperar la confiança de la vostra parella. Abans de que comenteu res, jo ara mateix som el banderer de Balears, el portaveu d'aquest arxipèlag, i me veig obligat a fer-vos una pregunta. A casa, estimades, heu notat res? Vos han girat els pebets quan heu segut en el sofà? Heu notat un somriure forçat? Una mirada fugissera? És el moment de compartir-ho.
Això és un espai segur, però...
Evidentment, aquí escoltam, Balears escolta,
però no jutja.
Però no jutja.
Home, en aquest nivell no, o sigui, per aventura hi pot haver qualque moment de tensió després d'una petita brega, però en aquest nivell de... no. No, sent de ser sincers, no te diré que tots són flors i viola, Xisco Nadal.
Gràcies en aquesta notícia, saben que a Can Amaroto hi ha hagut petites bregues.
Amem, un moment, petites
bregues. No.
Aquest és el titular.
Estimada.
No he dit això, jo.
Francesc,
és que me pensava que seria un doi de notícia i veig que en el final ha anat una meravella.
No m'afiquis en problemes, per favor.
Arroba damnificats. Joan Amaroto, 2 punts. He d'admetre que nostra hi ha hagut petites bregues.
No he dit això.
Meravellós.
Meravellós. A totes les cases, a Trull, Francesc, que s'ha quedat estorada.
Joan Amaroto, no. Marta Grau, 2 punts. A totes les cases, a Trull.
Mira, si no que se passin un dia, abans de sortir cap a escola, 8 i 20, per exemple, els nervis que hi ha una casa...
No, però vosaltres sou intuïtives, ara tornant en el vessant seriós d'aquest comentari, sou intuïtives a l'hora de sabre, ja no només la parella, sinó quan el gust està enfadat amb vosaltres, quan qualcú no li queix bé, teniu aquest... Jo és que som cranc, ho he d'admetre, i tenc
I aquest... I perceps.
Tenc aquest gire sentit que m'agradaria no tenir-lo, ho dic sempre, quan te donen un por de... no sempre és bo.
Jo no tenc aquest poder ni soc cranc, però sí que també not coses. Sempre dic que soc entre una mica bruixeta i una mica perceptiva. O sigui, sí.
Ets multisensorial.
Multisensorial. Però t'he de dir una cosa, abans que m'he llevit la paraula, que no vull semblar una cunyada, però na Francesca aquesta també
se
t'ha fet mirar. Perquè supos que també cercaves titular, o en aquesta entrevista li han cercat el titular. Perquè tampoc han de ser un expert.
Mira com devia estar el Huffington Post, que ha hagut d'anar a una psicòloga romanesa per fer un clipbait. Bé. Que jo he entrat i ho han comentat, a veure si m'entén. Jo també he caigut en aquest parany. Però és cert que volia saber que m'ha anat beníssim. Perquè de vegades les notícies, lleugeres ajuden a descobrir com són els teus companys.
M'has de donar permís per fer-li la pregunta a ell. Ja sé que ell és el que du ara aquest trull, però també m'hauràs de dir si tu notes, si tens qualque moment a casa de un gest corporal,
jo,
de rupit.
Jo not quan qualcú que nostre està empipat. Ara he descobert que a meva la gent no sap llegir pistes. La gent no entén quan jo estic empipat.
Tu vas fent de pulgarcito, no? I
no,
vas deixant proves.
Jo crec que som prou clar i que se m'anota, però he descobert amb el pas dels anys, 13 concretament, que farem d'aquí no res, que no són tan transparents com jo me pens. O el manco que nostre, la gent no capta el missatge.
I tu has de ser més clar. No queda altra.
Evidentment, res d'indirectes.
Arroba.
Deixar una nota.
Arroba. Ai, Francesca.
Rupit, per favor, si has de contestar en aquestes declaracions, ja saps on ho has de fer.
Mira, sens dubte, no sabien a Francesca que li haurien dedicat gran part de les nostres xarxes avui.
Jo,
tot
a partir
d'ara,
t'he de dir que ja la segueix, però per
no,
mi
no,
sí. Francesca Tinea serà per mi una guru.
Sens dubte. 11:46, petita pausa per publicitat. Tornem aviat.
El dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio és diversió.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria. M'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas, Marta.
Home, tu ja ho has fet amb el teu nom. Sabeu que Sampas no és el seu nom.
Però no ho dius. Sí, però ja està, fins aquí.
Vaja, cara.
Ui.
Xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
A diario.
Que fort. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo. La que sigue aquí.
A IB3 Ràdio, xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No vols obrir aquí xiu, xiu, ara esteu espai.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cossier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
I 48 minuts, els darrers minuts d'aquesta hora, parlam d'una cursa molt especial que ja té data, el 20 de setembre. Els detalls ens ho explica la nostra companya Clara Imamí. Bon dia.
Bon dia. Només hi manquen res, 4 dies perquè se celebri una nova edició de l'única cursa que se celebra en esport de mou, una de les més singulars del calendari esportiu menorquí, ja que combina la pràctica del running amb també paisatge i patrimoni. Ara vos contam més detalls. Rellam de sa 10.5 milles Ciutat de Mou arriba a la seva 10a edició i encara té inscripcions obertes per a aquells que tinguin ganes de participar-hi. Tenim comunicació amb en Manuel Hernández, el director de sa 10.5 milles Ciutat de Mou. Com estàs, Manuel? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Què la fa tan especial, aquesta cursa, per a aquells que no la coneguin?
Yo creo que lo acabas de decir tú. Yo creo que el recorrido por el puerto, casi siempre al lado del mar, hace que se recorran parajes, pues, muchas veces inéditos, incluso para la gente de aquí, ¿no? Y además el atractivo de cruzar la base naval y correr por la isla de Pinto. Entonces, bueno, es un recorrido que desde el Faro La Mola hasta el puerto de Mahón va casi siempre al lado del mar. Recorre Calayonga, recorre Calapartío, es decir, Calarrata. Bueno, un recorrido muy, muy pensado para que el atleta disfrute no solo del deporte, sino también de las vistas inmejorables que ofrece el Puerto de Mahón.
Un recorregut bastant turístic, no? A més de córrer, podem anar descobrint també un poc del patrimoni, del paisatge i de la història de Menorca.
Claro, con esta intención se hace. Hoy en día carreras las hay en todos los sitios. Y hay que ir buscando siempre alicientes que las hagan un poco especiales. Hemos tratado de esto, pues, de que sea un recorrido muy, muy atractivo, porque además la carrera en sí es dura, con lo cual mejor ir disfrutando de las vistas que encima no. Entonces, pues oye, un sitio como el Puerto de Mahón nos da esta posibilidad.
És dura, perquè quin és el recorregut i quina és aquesta complicació de la cursa? Imagina que hi ha trossos que deuen ser més complicats d'altres que d'altres.
Sí, bueno, hay dos recorridos, las 10 millas y las 5 millas. Las 10 millas es una prueba exigente porque sale de La Mola. Y bueno, hasta Calayonga es un continuo tobogán y esto hace que la carrera sea dura. No quiere decir con esto que sea imposible, simplemente que es dura. Las 5 millas es un recorrido más asequible, es más llana, aunque también tiene algunos repechos. Y entonces, bueno, pues eso hace que la carrera se convierta en un pelín complicada, quizá comparadas con otras, pero bueno, también es ese otro de los alicientes, una carrera dura y difícil que también, bueno, pues crea un atractivo entre los grandes, sobre todo entre los que están mejor preparados, claro.
Surt des de la fortalesa de La Mola i el tobogán et refereixes que tècnicament és complicada perquè hi ha pujades i baixades, algunes pronunciades.
Claro, efectivamente, entonces es un recorrido que no te deja indiferente, tienes que saber ir regulando para no asfixiar-te antes de tiempo, claro.
Clar, igual fins i tot preparar-te bé és recorregut, no?, per saber tota l'energia que has d'anar guardant i com has d'anar calculant d'apretar i no apretar, depenent de la terra, de les condicions, no?, de recorregut.
Sí, sí, sin duda es un recorrido técnico y que requiere eso, requiere saber... Claro, porque además de ser en millas... Al final las 10 millas no son 10 kilómetros, son 16 kilómetros. Igual claro. Que las 5 millas no son 5 kilómetros, son 8 kilómetros. Entonces, bueno, pongo especial énfasis en esto para que nadie se confunda.
milles que es fan perquè aquesta carrera busca, com dèiem, aquest recorregut històric pel Port de Mó quan pertanyia justament a la corona britànica. Per això, de calcular milles en comptes d'en quilòmetres en es, fins i tot en el nom de la carrera, no?
Efectivamente, lo has definido perfectamente, pero esto es el, la denominación así de la carrera, efectivamente, sí.
Teniu participants apuntats ja, però encara, si hi ha algú que ens estigui escoltant tant de Menorca com de la resta d'illes, encara hi és a temps, no?, de participar?
Sí, no hay ningún problema. Si entran en la página web carreramao.com, ahí pueden inscribirse tranquilamente, tanto en una como en la otra, con lo cual está todavía dispuesto para eso.
Encara està oberta carreramao.com.
Sí,
sí, sembla que tenim algun problema, Manuel, per, de cobertura. No sé si ens estàs escoltant del tot bé, però sembla que se'n va un poquet. Confirmam que ja han participants. Hi ha uns 200, no, Manuel, si no m'equivoc? Sembla que tenim problemes per poder seguir la conversa amb en Manuel Hernández, director de la 10 5 milles Ciutat de Mahó, que compta ja amb uns 200 participants.
Que i que no manca res, clara, perquè és que estem parlant de pocs dies, perquè recordem, això pocs és a partir dies. Del dia 20 de setembre.
Idò, dia 20 de setembre, i les inscripcions fins dia 18, per tant, avui, demà i demà passat, encara estan obertes per si vols venir, Marta.
Ai, córrer. Sí. Tu saps que això de l'esport, assignatura pendent, lo de sortir a córrer, però és veritat que està entre els propòsits del 2026.
Bé, aquesta és un poc complicada, per fer aquest propòsit, sí, però, bueno, com bé diu en Manuel, hi ha dues distàncies, la de 5 milles i la de 10. Potser la de 5 milles seria més per al nostre cas, i els que en saben i són més professionals del running, que segur que n'hi ha molts que mos escolten, podríem fer aquesta, que tècnicament és complicada, i per tant és un bon repte per a aquelles persones que vulguin gaudir d'aquesta carrera i, a més, conèixer tot aquest recorregut històric per al Port de Mó i per paisatges meravellosos com és la Mola, Cala Rata, bueno, en fi, ja ho he explicat, perquè realment aquesta cursa és molt polida, a més també amb un component solidari, així que les entitats, diferents empreses i entitats com l'Associació Espanyola contra el Càncer rebran també de la inscripció una aportació perquè té aquest component històric també d'esport i també solidari, com no podia ser d'una altra manera.
Idò, anotat queda tot el nostre suport precisament per el rerefons que té aquesta cursa, com bé explicava na Clara. Moltíssimes gràcies, companya.
Gràcies a vosaltres.
Tot d'una parlant de l'actualitat esportiva. I el repàs ho fem sempre de la mà de la nostra companya Magda Estarric. Bon dia.
Molt bon dia. Avui analitzarem la derrota del Real Mallorca i l'escàndol espanyol. És un partit que varen passar moltíssimes coses a la gespa i algunes segur que són conseqüència d'aquests darrers 15 dies en què s'ha parlat tan poc de futbol. Avui tenim tertúlia amb en David Guilla i amb en Pau Sandrós per analitzar això que sí que passa a la gespa, perquè ara sí que són els resultats que ja no acompanyen en el Mallorca, ha sumat només un punt de 12, són 4 jornades.
Final
que
de la
victòria.
Llista, pràcticament.
Sí, sí, hi ha 3 equips en el final de la llista, que són el Girona, el Mallorca i el Llevant, només amb un punt cada un. A veure, que no ha tingut un calendari fàcil, però hi eren, és que han de l'Espanyol. A veure, que és un rival que ha començat molt bé aquesta temporada, però si parlant de rival directes, ho toqueria ser. Varen passar moltíssimes coses, hi va haver penals a favor, penals en contra, expulsions, el Mallorca va jugar tota la segona part contra un jugador menys, és a dir, l'Espanyol va quedar en 10, així tot va remuntar un 2-0 en contra, se va posar 2-2. La bona notícia és que Morici sí que està fi de cara a gol, va marcar 2 gols, però a 10 minuts per acabar el partit en Rayo va cometre un penaltetono ingenu que va pitar l'àrbit i que finalment va deixar aquest resultat de 3-2. Avui analitzarem aquesta derrota, queden només 7 dies pel pròxim partit del Mallorca, jugué diumenge contra un rival dificilíssim, contra Saleti de Madrid, i veurem una mica quin és el resum o les conclusions que en treuen els nostres analistes després del partit d'ahir.
Sí, no estan els ànims molt...
El panorama és complicat per tothom.
És veritat, així que, bé, no seria la primera vegada també que s'adona un gir, així que...
I tot acaba de començar, Marta.
Exactament.
En això m'ho referim.
És l'únic positiu que tenim. Sí. És veritat. Vos escoltam en pocs minuts, també escoltam els nostres companys que estan preparant el programa al dia. Els continguts d'aquest dimarts, d'aquest dia 16 de setembre, passen per diverses qüestions, àmbits i matèries. Clara i Mamí, en què vos focalitzeu avui dimarts?
I d'avui conversarem amb el periodista del País, Javier Salas. És a Menorca per participar a la nova edició, la 36a de l'Escola de Salut Pública. Arranca demà amb diferents cursos i xerrades. Aquesta en què ell participarà s'oferirà dijous que vespre a les 8 a la seu del Consell Insular de Menorca i reflexionarà sobre l'impacte social de la desinformació. Una xerrada oberta a tothom. Després celebrarem l'inici de la temporada de bàsquet amb el president de l'Estia a Menorca, Oriol Segura. Ratllarem de les novetats, els nous fitxatges per viure una temporada més de bàsquet a la primera FEP i també d'un partit empàtic que estan preparant i que se celebrarà demà. Avui és dimarts, per tant tenim el nostre genealogista, Antoni Tudorí.
I a Eivissa i Formentera, Laura Tur, bon dia.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys i donaltros. Avui tenim un programa ben cultural perquè rebrem aquí a l'estudi una de les figures capdals del panorama cultural balear. Tenim aquí a la ballarina, coreògrafa i programadora cultural Nieves Portas, que ja sabeu que és la directora gerent de la Fundació Teatre Principal de Menorca. Així que volem que ens expliqui aquesta eivissenca què és el que ha preparat per aquesta gran institució cultural que tenim a les Illes Balears. Ens ho explicarà aquí a l'estudi d'aquí uns minutets. Després parlarem de lingüística i de personatges també molt rellevants de la nostra història amb en Bernat Joan a la secció de Paraules i Coses i completarem el programa obrint un nou espai per les famílies que una temporada més encapçalarà també alternant-se amb na Belén Albite, el psicòleg especialista en infància i adolescència, Marc Tur. Així que tot això.
I acabam amb el dia a Mallorca, Joan Ferrés.
I de Marta, avui ens estarem parlant en aquest cas d'un xec formatiu del SOI per tal de donar 124 cursos gratuïts a totes les persones que ho puguin necessitar. També parlarem de l'Hostal Terminus, un edifici que molta, molta gent ha dit perquè forma part de la plaça Espanya, l'antic Hostal Terminus, ara s'ha de reformar, i parlarem amb Marca, amb l'Associació de Defensa del Patrimoni, per valorar també aquests canvis. Un llibre al qual també coneixerem avui que es titula L'erotisme a la cuina, i analitzarem també de què es tracta. I també valorarem la nova normativa pel que fa a les escoles públiques, ja que es limita també les begudes energètiques a les sortides escolars. Això valorarem avui.
Idò, tot això vos espera d'aquí a tan sols pocs minuts. Nosaltres tornem demà a partir de les 9. Bon dimarts!